Sigueu molt benvinguts a aquest programa, a aquesta entrevista especial dedicada a les eleccions d'aquest diumenge vinent, 27 de setembre. Des de Ràdio L'Escala, des de Canal 10 Empordà, hem preparat tot un cicle d'entrevistes als portaveus, als caps de llista, més ben dit, dels partits que en les últimes eleccions al Parlament van obtenir representació. Avui és el torn d'Enric Millo, cap de llista del Partit Popular a Girona. Sigueu molt benvingut.
Moltes gràcies. Ben trobat.
No és la primera vegada que ens veiem en aquesta taula, en aquests espais de l'Escala.
No.
I és que Enric Millo és, si voleu, junt amb Marc Vidal de Catalunya Sí que es Pot, les úniques cares que es repeteixen respecte ara fa 3 anys.
Molt bé. Això vol dir que hem fet la feina bé i confien en nosaltres. Altres poden ho van fer també. Però més a part...
Ara ho analitzarem.
Estic molt content d'estar a l'Escala. Sempre que hi vinc, a més, em trobo com a casa meva. I, per tant, us agraeixo l'oportunitat de poder tenir aquesta entrevista.
Josep Enric Millo és vicesecretari d'Acció Política i Econòmica del Partit Popular a Catalunya, president provincial a nivell de Girona, i aquests últims anys ha estat portaveu d'aquesta formació al Parlament. Comencem aquesta entrevista, aquesta conversa mirant una mica enrere, aprofitant aquest fil, deia més, el que repeteix, hi ha una continuïtat en el partit, si més no a nivell gironí. Què ha canviat a Catalunya o què ha passat a Catalunya al llarg d'aquest últim mandat, de 2012 a 2015? Quina anàlisi en feu des del Partit Popular?
Si em permets, exactament, he estat fent de portaveu durant aquesta legislatura en el Parlament. De fet, ja des de 2010 que vaig ser nomenat portaveu. El portaveu d'un grup parlamentari és el que dirigeix el grup, tota la feina del grup, el que impulsa les iniciatives, el que proposa la fixació de posició política en cada un dels debats, etc. No? I per tant he tingut una feina apassionant en el Parlament durant aquests anys en un grup parlamentari del Partit Popular amb 19 diputats, per tant dels grups importants de la cambra, juntament amb Esquerra, que en té 21, tenia 21, i el Partit Socialista, que en tenia 20. D'aquests tres grups, socialistes, populars i Esquerra, érem els grups que estàvem en aquest mateix nivell. I també és un motiu pel qual em torno a presentar, no? Perquè el meu grup parlamentari, el meu partit, doncs, vol que segueixin endavant amb aquesta tasca. Fins i tot, fixa't que hi havia, la direcció proposava que jo em presentés per Barcelona, perquè com que he fet aquesta llista, aquesta feina de portaveu de tot el grup a nivell de Catalunya, i en el partit soc portaveu del grup del partit també a nivell de Catalunya, alguns volien que em presentés per Barcelona, però els ja vaig agrair, vaig dir que no, que escolta, la meva feina està a Girona. Jo sóc el president del Partit Popular a Girona i, per tant, el meu deure, la meva obligació és estar aquí, defensar les nostres idees aquí i representar el meu partit aquí. Durant aquests 5 anys, si em permets, perquè vull fer una radiografia de 5 anys perduts, especialment aquests darrers 3, perquè farem 3 eleccions en 5 anys. I això no havia passat mai a la història de la Generalitat. O sigui que en 5 anys es facin 3 eleccions, quan hauria d'haver passat 12 anys, ja vol dir que alguna cosa no va bé. Alguna cosa no va bé. L'any 2010 Artur Mas va ser elegit president gràcies al suport del Partit Socialista per tal de, doncs, intentar refer tot allò que el tripartit havia fet malament i tota aquella, diguéssim, ruïna en la que ens havia deixat el tripartit. Va tenir 2 anys on va intentar enfocar bé les coses, 2011-2012, va fer una lluita especial contra el dèficit públic i contra el deute, perquè la situació de les finances de la Generalitat era horrorosa, no? Estàvem endeutats, hi havia més de 30.000 milions d'euros de dèficit, de deute acumulada, i les coses no anaven bé, estàvem entrant en la crisi, en plena crisi, i per tant s'havia de fer una política econòmica, doncs, per treure Catalunya de la crisi, no? I aquells pressupostos 2011-2012 van estar negociant, inclús amb nosaltres, per tal de poder fer una política que anés encaminada a sortir de la crisi econòmica i a crear ocupació. Però això volia dir també ajustar molt bé les despeses i no malbaratar els diners públics, eh? Perquè fins aquell moment el tripartit havia gastat més del que tenia. I arriba el 2012 i el president Mas convoca eleccions anticipades. I aquí es produeix un canvi en tota la situació política del nostre país. Jo crec que hi ha l'origen en allà el 2012, després d'aquella famosa manifestació de l'11 de setembre, amb la manifestació, la pancarta de l'Estat propi, on Convergència, doncs, decideix abandonar el seny, abandonar el sentit comú, abandonar la feina que estava fent per redreçar l'economia del país i generar creixement econòmic i ocupació, abandona també la diàleg i la negociació amb nosaltres, trenca amb el Partit Popular i es llença als braços d'Esquerra Republicana de Catalunya. I aquí comença aquest període de 3 anys que ens ha portat novament a anticipar les eleccions, i en aquests 3 anys, doncs, el que hem fet és anar enrere. És a dir, Catalunya aquests 3 anys ha anat enrere. Hem tingut un govern que no ha estat preocupat per resoldre els problemes que tenim els catalans en l'àmbit de la salut, de l'educació, dels serveis socials, de l'economia, de la fiscalitat, dels impostos. Al contrari, ha estat obsessionat només amb una idea, que és la de separar Catalunya de la resta d'Espanya. I s'ha dedicat durant aquests 3 anys a impulsar tot un seguit d'iniciatives i propostes i projectes i comissions d'estudi, consells d'assessors i taules, etc., per la transició nacional, amb l'objectiu únic i exclusiu d'arribar a separar Catalunya, trencar, no?, de la resta d'Espanya. I això ens ha fet anar enrere, perquè això ha fet que el govern deixés a part l'objectiu que al nostre entendre era principal, prioritari, que era precisament millorar les condicions econòmiques a Catalunya, sortir de la crisi i generar més recursos econòmics per poder atendre millor les necessitats socials que tenim a Catalunya. Tan malament s'han fet les coses que finalment el president Mas no ha tingut més remei que tornar a convocar eleccions anticipades, i el dia 27 de setembre, quan encara quedava un any de legislatura, que s'hagués pogut seguir governant i fer les coses bé, doncs ha decidit allà convocar eleccions amb la finalitat definitiva, segons ells, després d'haver intentat un referèndum que no podia fer legalment, després d'intentar camuflar el referèndum una consulta que no podia fer legalment, i després de vestir-ho tot això amb una mena de el que van anomenar el procés participatiu d'una cosa amb unes urnes de cartró que tampoc tenia massa sentit, doncs el que va fer finalment és dir, doncs, escolteu, convocaré eleccions anticipades, i ens porta a una situació, que és la que ens trobem ara, en la que pretén, fixeu-vos bé, pretén que tots els catalans ens posicionem en un bàndol o en un altre. O sigui, ha produït una fractura social a Catalunya absolutament nefasta. Jo penso que això ens perjudica molt com a societat, perquè trenca la cohesió, trenca la unitat, i vol que Catalunya es defineixi com en blanc i negre, no? O sigui, vostè és independentista o no ho és. Fins al punt que fa una llista que es diu això, Junts pel Sí, fa una llista de Convergència amb Esquerra, és una llista, una coalició electoral de Convergència i Esquerra,
més col·lectius Junts, socials, entitats cíviques.
Bueno, són ells mateixos, no? Diguéssim, una mica, és a dir, són col·lectius que estan molt a prop d'Esquerra o molt a prop de Convergència, que van junts adornant una llista camuflada que en definitiva és de Convergència i Esquerra, legítima, jo no, és legítima, Són els que van junts per la independència, no? I pretenen que tots ens posicionem, o sí o no.
Aquest és el tema que ha marcat aquests anys, certament.
Perquè en lloc de ser l'educació, la sanitat, la política econòmica, però parlant d'això en el Parlament, hem parlat d'això altre.
No hagués estat més senzill poder convocar o arribar a un acord per convocar un referèndum legal? Per què ha estat impossible a Catalunya comptar-se? Què diferencia Catalunya d'Escòcia o del Quebec, per exemple?
Però és que la prioritat dels governs és el que caracteritza la seva eficàcia. I llavors el govern de Catalunya el que havia de fer, és la nostra opinió, era preocupar-se que la gent visqui millor i que hi hagin les guarderies infantils que hi ha d'haver.
Davant de 3-4 anys de manifestacions massives com hi ha hagut, no hagués estat lògic poder convocar, poder dir legalment i formalment quanta gent, a banda de les manifestacions, quanta part de la població realment voldria fer un pas més endavant, voldria obrir un procés negociat, pactat o no pactat o no negociat, això no ho sé jo ara, però que hagués arribat a un punt on es comptés legalment quanta gent està a favor de fer aquest pas endavant, quanta gent no. I si hi ha una majoria suficient, doncs emprendre el procés.
Jo no crec que sigui bo per Catalunya produir una fractura com aquesta que vostè explica en aquests moments. Precisament crec que és absolutament erràtic obsessionar-se en provocar una fractura interna per separar els catalans i quins estan a favor de trencar amb Espanya i quins no estan a favor d'això. Això com a objectiu, i em sembla un objectiu que va contra el que és l'interès general, que seria sempre intentar millorar fent les reformes que convingui perquè tots els catalans units puguem viure millor, juntament amb la resta dels espanyols, però atenent i respectant la diversitat i la pluralitat que implica els diferents pobles espanyols, i en el nostre cas Catalunya. Jo el que penso és que si realment hi hagués voluntat per part del govern de la Generalitat de millorar les condicions de vida dels catalans i d'exigir més autogovern, i el que jo també amb això, amb algunes d'aquestes qüestions, hi podria estar absolutament d'acord, el que hi hauria d'haver és voluntat de dialogar amb l'Estat per tal de millorar aquestes condicions. però no hi ha hagut voluntat de dialogar per part del govern de la Generalitat. El que hi ha hagut és voluntat d'anar a un xoc de trens, a una confrontació per provocar un trencament com el que estem a punt de veure, no? En aquests moments ens porta cap a una paret, cap a un carrer sense sortida, en què, al final del qual no hi ha una solució. És a dir, per aquest camí que ens vol portar Convergència i Esquerra, si guanya, per entendre'ns, la llista del Junts pel Sí, aquesta, anem un carrer sense sortida, perquè no volen negociar ni dialogar. El que volen és trencar, però trencar d'una manera que no es pot. Llavors,
aquest suposat trencament, des d'una altra òptica, també es diria, a l'hora de fer l'anàlisi, anem més enrere del 2010, anem fins al 2006 amb l'aprovació de la reforma de l'Estatut, anem fins al 2010-11 amb la sentència del Tribunal Constitucional, on es retalla i es tomba allò que llavors sí, de forma legal i votada i pactada, havia votat el poble de Catalunya, però jurídicament se li va dir no, això no pot ser, feu tants passos enrere. D'aquí venen les manifestacions i ve tot aquest procés. Potser, no sé si aquesta reculada cronològica pot ajudar a interpretar el perquè hi ha tot aquest moviment, aquest malestar.
Si el que volem és la reculada cronològica per trobar els orígens de les coses, jo encara proposo que anem una mica enrere. Jo aniria fins al 2003, perquè crec que és on està l'origen, diguéssim, la llavor del que ha passat està una mica més enrere. Passa que això que acaba d'explicar vostè forma part del relat que els independentistes han formulat per tal de fer-li creure a tothom efectivament que hi ha una causa que explica tot això i que hi ha un enemic extern que és el responsable de tots els mals que patim aquí, no? De tal manera que la gestió que fa el govern de la Generalitat no té cap responsabilitat sobre el que passa aquí i tot el que ens passa de dolent és culpa d'un que viu a fora, que es diu Espanya, no? I que aquest tot el dia està pensant en com ens perjudica, no? Això és absolutament falaç, és fals, és una invenció, és pervers a més i crec que no ens porta enlloc de positiu. Fixi's, el 2003 aquí a Catalunya es va signar un document, al meu entendre, molt antidemocràtic, que era el pacte del Tinell, en els que els grups del tripartit van signar un paper que deia que es comprometien a no acordar ni pactar mai res amb el Partit Popular. Això és un paper antidemocràtic totalment, perquè el que fa és excloure de qualsevol negociació una força política democràtica, com és el Partit Popular de Catalunya, per dir-ho en català, i per tant amb aquesta tesi, amb aquesta filosofia, s'impulsava en aquell moment, Maragall impulsava la reforma d'un estatut d'autonomia a Catalunya que ningú en el carrer demanava, però impulsava, aviam qui era doncs, més valent amb això. Després va venir Convergència i Unió el 2006, i tot això és previ al que vostè deia, se'n van al notari a signar per escrit davant de notari que mai pactaria res amb el Partit Popular. Després no ha sigut així, perquè com he explicat abans, el 2011 i el 2012 va arribar a acords amb el Partit Popular per fer viable la governabilitat a Catalunya. I de tot allò, després va venir la reforma de l'Estatut, on es va excloure el Partit Popular voluntàriament, premeditadament. El Partit Popular, llavors president Josep Piqué, va presentar un paquet de 200 esmenes perquè volia negociar, dialogar i acordar entre tots un Estatut d'Autonomia de Catalunya que fos consensuat per tothom igual que l'anterior, el del 79. Però no es va voler, es va excloure. Totes les esmenes del Partit Popular van ser agafades i llançades en bloc a la paperera. Per què? Perquè ja es volia excloure una força política que representa en unes generals a 700.000 catalans o en les darreres autonòmiques a 420.000. Per tant, hi ha un origen que està més enllà d'això que vostè explica. Després, efectivament, es fa un estatut que inclou articles que són anticonstitucionals. Hi ha un recurs i el tribunal diu, miri, aquest els ha de modificar i aquests altres estan tots correctament. I a partir d'aquí es munta tot un relat de que allò és l'origen dels mals. Jo, sincerament, crec que no és així. Crec que hi ha un mite instal·lat per part dels independentistes de que hi ha, com dic, un enemic extern que ens vol tot el dia perjudicar. I no és veritat, és a dir, jo crec que a Catalunya li ha anat bé en aquesta història després de la transició a la democràcia i a la Constitució, que ens reconeix com a nacionalitat històrica a dintre de la Constitució. Hem tingut els 35 anys de progrés i de creixement econòmic i de convivència en pau més importants de la nostra història. Catalunya avui té el major alt grau d'autogovern que ha tingut mai a la seva història i tot és millorable, evidentment. Jo penso, per exemple, que el model de finançament s'ha de millorar, crec que hi ha coses, elements de competència sollevades amb el govern de l'Estat que s'han d'aclarir i jo doncs, sóc totalment partidari de l'autogovern de Catalunya, però jo vull una Catalunya que sigui forta, convivencial, a dins d'una Espanya que respecti la pluralitat i una Espanya que sigui competitiva al món. Espanya és una de les principals potències del món i el Partit Popular és un partit fort de Catalunya, Espanya i Europa i crec que això garanteix molt més en relació al futur dels catalans que no pas trencar, sortir d'aquesta unitat gran i quedar-se aïllat a fora d'Espanya i a fora d'Europa. de la Unió Europea, no geogràficament, òbviament, sí, però de la Unió Europea sí, no? Això, senyor, ens perjudicaria. Per tant, jo, aquest relat que s'ha muntat de que tot això s'hagués pogut fer millor, home, segur que s'hagués pogut fer millor per les dues parts. Jo estic convençut que des del 2012, quan el senyor Mas va trencar les relacions amb el Partit Popular, ho va fer i ho va dir, que era per generar un xoc. El dia, permeti'm, jo estava en la presa de possessió del senyor Mas quan va prendre possessió com a president del govern el 2012, el desembre, després de les eleccions, i va dir, literal, Catalunya és un vaixell que va a la deriva. Va dir, si no prenc mesures, anirà a les roques. I, per tant, he decidit posar rumb de col·lisió. Jo em vaig, se'm va posar els pèls de gallina.
Senyor,
home,
Millo,
o a les roques o a la col·lisió. Home, vol dir que hi havia una voluntat de col·lisió.
Doncs,
i això no es porta enlloc.
Amb aquesta terminologia, una col·lisió seria que el 27 de setembre, i pregunto, hi hagués una majoria absoluta de les formacions que defensen un procés d'independència de Catalunya? Això seria una col·lisió?
Seria el preàmbul de la col·lisió? Seria l'anunci de la col·lisió? Perquè voldria
aquest
dir...
seria l'anunci.
Seria l'anunci de la col·lisió. Perquè
posem
a partir d'aquí hi hauria un grup en el Parlament que tindria únicament com a obsessió trencar.
Si hi hagués aquest grup... Si hi hagués aquest grup o aquesta majoria suficient de diputats que prengués aquesta opció, quin seria el...
Tenim un problema.
Tenim un problema. I davant aquest
problema
com l'encararia el Partit Popular? Si hi hagués aquesta hipòtesi, si hi hagués aquesta majoria que apunta més d'una enquesta, més d'un sondeig d'opinió d'aquestes últimes setmanes, quin seria el paper que hi jugaria el Partit Popular davant d'aquesta hipòtesi?
Tindríem un problema greu. Si guanyen els Junts pel Sí, ens ve un lío impressionant, no? Perquè ells no podran separar Catalunya d'Espanya, no podran fer que Catalunya sigui independent, perquè no es pot fer legalment, i hi ha un govern, i hi ha el Partit Popular que evidentment està governant, però és igual si fos el PSOE també, que no podrà permetre que les coses es facin fora de la llei. No? Però el que sí que hi haurà és un lío impressionant, perquè tindrem un grup en el Parlament de Catalunya i un govern que el quin objectiu serà les estructures d'estat, quan l'objectiu hauria de ser les estructures socials que permetin a la gent viure millor a Catalunya. Això, ens oblidarem d'això i tindrem un grup i un govern obsessionat només amb això. Això serà un problema perquè generarà incertesa, generarà inestabilitat, farà doncs que algunes inversions importants que s'han de fer aquí no es facin i tindrem problemes econòmics, hi haurà més crisi i segurament pujarà l'atur. Per tant, i a més ens quedaríem, si s'arribés a fer una declaració unilateral d'independència, fora de la Unió Europea i amb un conflicte social terrible, no? I una fractura de la societat brutal. Per tant, i a més Espanya també sortiria perdent, no ho vull ocultar això, eh? És a dir, un trencament és dolent per Catalunya i dolent per la resta d'Espanya, és a dir, tothom hi perd, no? Si fixis quin negoci, anar a fer un negoci que tothom hi perd. Jo prefereixo fer un negoci que tots hi guanyem, fer reformes per viure millor i per sortir tots de la crisi econòmica, generar ocupació i atendre millor els serveis socials. Què faria el Partit Popular si Junts pel Sí guanya en majoria absoluta? Espero que no passarà. Jo espero que no passarà. Realment, si tothom que vol seguir sent català i no vol deixar de ser espanyol i vol doncs, treballar, dialogar amb concòrdia, amb pau i amb convivència, el dia 27 surt a votar i no es queden a casa seva, els que pensen així no es queden a casa seva, Junts pel Sí no guanyarà, segur. Ara, clar, si es queden a casa seva, doncs no es podran queixar, perquè guanyaran aquests, no? Què faríem nosaltres? Miri, lo mateix que si passa el contrari. Aquests ara del Junts pel Sí ara fan el discurs de la por, ells, no? Abans deien que nosaltres fèiem el discurs de la por.
Discurs de la por per una banda, discurs de la por per l'altra, també.
Jo discurs de la por, no, jo
sí,
poso...
Si
jo
guanyen
poso...
ells, és un gran problema.
És un desastre perquè...
Si no guanyen,
bueno,
ells diuen és un problema.
És un desastre perquè l'objectiu és trencar, el meu objectiu és unir. Jo no sé, clar, entre trencar i unir, entre restar i dividir o sumar, doncs...
Què faria el Partit Popular si hi hagués aquest resultat?
Nosaltres sempre apostem per l'única via que pot resoldre aquest problema, que és el diàleg. No hi ha cap altra via. És que el
problema... Hi ha hagut diàleg aquests últims 3 anys?
No n'hi ha hagut. El senyor Mas no ha volgut dialogar.
Hi ha d'haver dues parts que vulguin.
Sí, però si una de les dues no vol... És a dir, perquè dues parts dialoguin, tots dos han de voler dialogar. Quan el senyor Mas diu jo no vull dialogar de res que no sigui les condicions de la rendició, per entendre'ns. Jo em vull separar i vull seure a la taula per dialogar, aviam, ens comencem a repartir les coses, no? O sigui, ell parla d'una separació amistosa. Home, separació amistosa, com, per què? Sí, ell vol seure a repartir-se les coses, que et quedes tu, que em quedo jo, tal. Això no és dialogar, perquè
quina diferència hi ha hagut, però quina diferència tan gran hi ha hagut a l'hora de gestionar el no referèndum català amb el referèndum que sí que es va poder negociar al Regne Unit amb Escòcia.
I tant, ja m'agradaria a mi Catalunya tenir un govern com el d'Escòcia. És un govern dialogant, el d'Escòcia. I vostè sap quants anys van estar parlant per arribar al punt que van arribar? Anys. Aquí no, això s'ha fet amb 2 anys. Amb 2 anys es pretén canviar la història d'Espanya, modificar la Constitució i donar-li a una part del tot la capacitat de decidir sobre la sobirania del tot. I això no es pot fer, és la sobirania en aquests moments, tal com ens la vam atorgar entre tots quan vam votar la Constitució, és del conjunt del poble espanyol, no? I aleshores, clar, una decisió d'una part que afecta el conjunt no la pot prendre una part, l'han de prendre tots. Però en el cas d'Anglaterra, a part de que la seva legislació és diferent, no? Ells van estar molt de temps negociant, molt de temps parlant, dialogant, plantejant els temes i van acordar la manera de fer-ho, etc. Però és que aquí no hi ha hagut diàleg. El senyor Mas va plantar un dia a Madrid, va dir oye, ¿me das todo lo que te pido o rompo las cartas? I anem escoltant, però això no és dialogar. Tu has de ser en una taula i dialogar amb algú perquè no t'està fotent patades per sota la taula, has de dialogar amb lleialtat. Aquí no hi ha hagut lleialtat. És a dir, Catalunya necessita un govern que sigui lleial i que defensi els interessos dels catalans i que vagi a dialogar amb el govern d'Espanya. El govern actual no té interès de dialogar i no vol, i si guanya el Junts pel Sí, aquests ja tenen el full de ruta fet. Què volen dialogar aquests? Res. Volen el trencament i a la ruptura, a la fractura. Això no ens convé.
Fem un pas endavant, doncs, en aquesta entrevista, i ara fem com si fos una campanya electoral no, normal.
Que no ho és.
Que no ho és. Però en totes les entrevistes entenc que el gruix central serà destinat en aquest tema, que és el que està marcant el dia a dia també de tot aquest procés. Però a banda d'això, és innegable que l'endemà de les eleccions, malgrat s'obri un procés o no s'obri, s'obri en un sentit o s'obri en un altre, s'haurà de governar. Hi haurà un dia a dia, hi haurà unes necessitats de la gent a cobrir, que s'ha fet d'una manera o s'ha fet d'una altra. I ara entraríem en allò de programa electoral. Cada formació ha presentat un o altre programa i què és el que es defensa o el que els electors també s'haurien de llegir per saber amb vets i uts, amb tots els pèls i senyals, que és el que proposa cadascuna de les formacions. Partit Popular, mirant endavant, què ens proposa per aquest mandat que s'obrirà a partir del 27 de setembre?
No sap com li agraeixo aquesta pregunta, perquè ja amb el que portem de campanya ja es va veient que costa molt entrar en aquest tipus de debat, no? Perquè, com dèiem fa un moment, doncs clar, la coalició electoral de Convergència i Esquerra, per un costat, impedeix fer balanç de la gestió d'aquest govern durant aquests anys, perquè com que Convergència i Unió no es presenta, Esquerra tampoc es presenta, van junts i els que van davant no governaven, i ni el senyor Romeva ni el senyor Lluís Llach ni ningú vol saber res del que feia el govern de Convergència i Unió, una part important dels que fan una campanya electoral és fer balanç. Primer fem balanç, analitzem el que ha passat d'un govern que no ha fet la feina, que no ha fet les coses ben fetes, que no ha resolt els problemes que teníem, que continuem tenint escoles en barracons, llistes d'espera a la sanitat que no funciona, serveis socials que no s'atenen, tot això no acaba de funcionar, però ningú rendeix comptes d'això. El Lluís Llach diu que ell d'això no en sap res, el Romeva tampoc, no passarà, tots allà amagadets allà darrere, no? I arriba el moment de fer les propostes i clar, entre ells també ho tenen molt complicat, perquè ja s'ha vist, no? Perquè són persones d'ideologies molt diferents amb una mateixa candidatura, uns que tenen procedència comunista, altres independentista, altres són liberals, altres són conservadors, clar, tot això junt és un poti-poti que jo encara no m'he aclarit exactament què pensen fer amb coses molt sensibles, no? Com la fiscalitat, com la gestió de la sanitat pública, o privatitzacions sí, privatitzacions no, les escoles, el bilingüisme, tot això no es posen d'acord entre ells, és molt difícil, no? Nosaltres tenim les coses molt clares, és a dir, les persones, en aquest cas els escalencs o escalenques, o en fi, els gironins en general, no?, que dipositen la seva confiança i votin amb el Partit Popular, saben que el seu vot té un destí molt clar, que té dues components. Una, treballar per una societat catalana en la que hi hagi llibertat, justícia, concòrdia i unitat. El seu vot va per això. I per tant, els que pensen d'aquesta manera, que són catalans i volen seguir sent catalans i espanyols, volen seguir sent catalans i espanyols, i volen això, viure amb llibertat, amb cohesió, amb concòrdia i amb unitat, saben que el seu vot al Partit Popular és un vot ben utilitzat. I el segon eix és el nostre programa. Jo convido, ho faig des d'aquí, a visitar el meu blog. Jo des del començament de la campanya vaig posar en funcionament un blog, és molt fàcil, és enricmillo.com, és molt fàcil, i allà hi penjo cada dia, he anat penjant les meves actuacions de cada dia, el que demano, el que proposo, el que faig, i allà hi trobaran el meu programa electoral. Hi ha 100 propostes de govern per Catalunya i 100 compromisos amb Girona, molt concrets, amb els que són els quatre eixos fonamentals: l'economia, l'àmbit social, la seguretat i la immigració. Són els quatre àmbits en els que centrem la nostra acció, el nostre programa electoral. Per què? Perquè volem centrar-nos en el que són les prioritats autèntiques dels ciutadans. En l'economia, que per nosaltres és la primera prioritat, la sortida de la crisi econòmica, la creació d'ocupació és la nostra principal obsessió, i aquí, per tant, l'ajuda a la gent jove que impulsa projectes d'autoocupació, a les petites i mitjanes empreses perquè trobin el finançament que necessiten, a la formació per la gent jove perquè tingui més oportunitats, a l'ajut a les empreses que exporten, exportadores, el suport al turisme, de les municipis que viuen del turisme. Tot el que implica dinamització econòmica és la nostra primera prioritat, perquè abans que res volem que la gent tingui feina i sortir d'aquest forat. I per tant, coadjuvar les polítiques i reformes que ha fet el govern d'Espanya per sortir de la crisi. En l'àmbit social, nosaltres volem...
Vull dir que no oblidéssim les infraestructures, que ja amb els últims minuts, perquè costa molt agafar confiança, sí, quan veiem, per exemple, a nivell d'infraestructures, l'estat de la Nacional 2, per exemple.
Home, hem avançat, és a dir, hem avançat. Precisament, si d'alguna cosa jo em sento...
Girona és la porta d'entrada,
sí, sí,
a la península,
i tant.
I la Nacional 2 crec que encara està, hi ha prou dèficits, prou importants, bueno, comparat amb altres territoris.
Sí, però clar, és que els últims 7-8 anys del govern socialista, en 8 anys o 7 anys que va durar el mandat socialista anterior, de tot el desdoblament de la Nacional 2 al seu pas per Girona, només es van fer en 7 anys, es van fer 8 quilòmetres només, i estava tot mig abandonat. A partir del 2012, quan entra el govern del Partit Popular, s'han posat en marxa les obres, i estan en marxa amb un ritme, home, molt diferent, i amb uns projectes i pintats en els pressupostos d'inversió que permet anar desdoblant, i estan les obres en marxa. En cap moment s'han aturat, és a dir, les obres no es fan en 2 dies, no? Però per mi l'important és l'evolució, i des que el govern d'Espanya i el Partit Popular, Girona torna a estar en les prioritats, l'alta velocitat, l'estació, la Nacional 2, inversions en diferents infraestructures, amb els camins de ronda de la Costa Brava, a Figueres amb el tema de la Casa Natal de Museu Dalí, i tantes altres, una llista que també la poden trobar en el meu blog, no? Però jo amb això estic satisfet, i s'ha de fer molt més. I doncs nosaltres som la garantia que insistirem en això, el corredor mediterrani, acabar les obres de la Nacional 2, tot això nosaltres seguirem insistint.
A l'escala hi ha un altre tema que també que ens preocupa molt i molt, ja amb els últims 2-3 minutets, hi ha un exemple clar com el que hem viscut aquests últims anys, a nivell de model sanitari. I agafant-me amb una frase que va dir el senyor García Albiol fa no massa dies: menys independència, més plantes d'hospitals obertes, més llars d'infants públiques, més residències per a la tercera edat. El cas de l'àrea bàsica de salut de l'Escala i el procés de privatització de la seva gestió, per al Partit Popular, quin seria o quin és el model sanitari públic que necessita o que emprendríeu a Catalunya?
Nosaltres estem sempre, des del primer moment, defensant un model de salut pública de qualitat, universal, i que arribi a tothom. I per tant no estem parlant mai de privatització de la sanitat. El que sí que nosaltres hem estat sempre d'acord és que quan hi ha serveis que es poden externalitzar, en el sentit de que la titularitat continuï sent pública, però que una part de la gestió dels serveis es pot guanyar eficàcia a través de la externalització, doncs això nosaltres ho veiem bé, sempre i quan es donin tots els mecanismes de control per garantir que tothom hi pot accedir, etcètera, amb mateixa igualtat, mateixa condició, i que el servei és públic i de qualitat i universal per tothom. Nosaltres això ho hem defensat i ho seguirem defensant, i aquest és el nostre model. No estem en contra de que hi hagi gestió privada d'una part dels serveis públics si continuen sent públics i es garanteix que són per a tothom i de qualitat. Això, cap problema. És més, en l'àmbit del social hi fem un pas més nosaltres. No només amb els hospitals, amb els CAPs, amb les escoles i amb les residències de gent gran, doncs el que volem és una política social de llibertat, és a dir, que la gent pugui elegir el seu hospital, el seu cap de referència, la seva escola i la seva llar de gent gran, perquè creiem que això permet que cadascú triï allò que més s'adequa a les seves pròpies necessitats. I per això defensem aquest model de societat, de polítiques socials per a tothom, que siguin prioritàries i que permetin que cadascú pugui escollir aquells centres que més s'adecuen a les seves necessitats.
I una última, i amb això complim la mitja hora. Estem en mes de setembre i fa 4 dies escassament que ha començat el curs escolar. Costa molt també d'entendre per què es critica tant des del Partit Popular el model d'immersió lingüística que tan bons resultats ha donat les últimes dècades a Catalunya.
Està bé, doncs és molt fàcil d'entendre.
Ajudi'm, sisplau.
En un minut li explico.
En un minutet no passa.
Les coses que van bé sempre es poden millorar. És a dir, jo no crec que una cosa que vagi bé no es pugui millorar mai. Doncs nosaltres estem constantment buscant mecanismes que permetin millorar. Per tant, la immersió lingüística és la millor manera d'aprendre una llengua? Resposta, sí. Val? La immersió lingüística ha de ser monolingüe, d'una sola llengua, o pot ser de més d'una llengua? Pot ser de més d'una llengua. Jo el que plantejo és, de la mateixa manera que els polítics, les elites dels polítics que tenen, que poden pagar-se una educació privada, i tots en tenim exemples al cap, però no vull assenyalar ningú, quan porten els seus fills a unes escoles privades que paguen molts diners, on fan immersió plurilingüe, immersió en català, en castellà i en anglès, i si poden s'ho paguen, jo el que vull és que els que porten els fills a l'escola pública tinguin les mateixes condicions. I el fet de que a l'escola les assignatures, si féssim un referèndum, miri, que tothom li ha d'entrar als referèndums, si féssim un referèndum i els pares poguessin escollir què volen pels seus fills, si prefereixen que facin totes les assignatures només en una llengua, en català, o que facin la majoria de les assignatures en català, però alguna assignatura en castellà i alguna assignatura en anglès, com a llengua vehicular, no com a llengua estrangera, per tenir més soltura, més habilitat i més capacitat d'utilitzar la llengua, estic segur que la majoria dels pares volen que els seus fills tinguin educació en dos o tres llengües. Per tant, no és anar en contra del català, això. Al contrari, és fer que els nostres joves surtin més ben preparats i amb més capacitats per competir amb la resta de joves del món.
Hem espigulat una mica de temes molt a vol d'ocell, hem parlat sobretot del procés i hem tocat temes claus que també estan damunt la taula. Senyor Enric Millo, candidat del Partit Popular a la demarcació de Girona, moltes gràcies per atendre els mitjans locals de l'Escala.
Moltes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
Fins aquí doncs aquesta entrevista. Demà i pràcticament tota aquesta setmana continuem amb aquesta ronda especial dedicada a les eleccions d'aquest 27 de setembre. Gràcies a tots per la vostra companyia. Adéu-siau.